Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat a nivell polític amb un nom propi, el de la CUP. En les últimes hores han estat detinguts 4 dels 5 acusats d'haver cremat fotos del rei Felip VI que no havien anat a declarar a l'Audiència Nacional. Aquesta tarda, 5 dirigents de la CUP, diputats al Parlament, han trencat en una roda de premsa davant els mitjans imatges del monarca en solidaritat amb els seus companys detinguts, que ara seran obligats, des de dependències de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca, a anar a declarar. La conferència de presidents autonòmics ja té data, d'altra banda, serà el 17 de gener al Senat. Així ho ha anunciat avui el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, aquesta convocatòria, com dèiem, per al 17 de gener. El president de la Generalitat ha insistit que no hi assistirà perquè considera que anar-hi no serviria de res. Això és el que ha anat dient en les últimes setmanes. Des de la Moncloa es confia encara, diuen, a poder convèncer Puigdemont perquè finalment sigui present a la reunió, una trobada en què encara no està confirmada la participació, entre d'altres, del lehendakari basc Íñigo Urkullu. I el transport públic a Barcelona congela les tarifes per a l'any vinent. La Generalitat, l'Ajuntament i l'Autoritat del Transport Metropolità, en una reunió que han tingut avui, convocada al Palau de la Generalitat, han acordat ampliar també la gratuïtat fins als 16 anys, de tal manera que la T12 passa a ser T16. Hem de lamentar també que ha mort un jove de 27 anys mentre feia escalada aquest matí en una zona propera a l'estació de Vallter 2000, ha caigut i no ha pogut salvar la seva vida. I el jutge ha demanat al Registre Civil de Palma el certificat del naixement de Nàdia davant les sospites sobre els ajuts recaptats pels seus pares per una suposada malaltia rara. Fins aquí l'actualitat, avui és dilluns, ens quedem al programa La Veu de Càritas.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Sant Feliu de Llobregat rebrà el 17 de desembre a 6:45 del vespre a la catedral el 22è concert del cicle Música contra la pobresa infantil, impulsat per la Fundació Música Solitària. Gaudireu del Messies de Handel a càrrec del Cor i Orquestra UNESCO Barcelona. Els beneficis es destinaran als programes d'infància de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Entrades a tiquetea.com i presencialment a Càritas Diocesana. Mas 3, Cala Maite, Flors Núria Armengol i Llibreria Ossó.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Pobre no és el que té poc, sinó el que molt desitja.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues, novament. La frase de Sant Agustí, estima i fes el que vulguis, inclou també la disponibilitat molt radical de ser capaços de donar la vida pels altres. Això és el que han fet les desenes de persones que morien ahir al Caire, en un terrible atemptat contra el complex eclesiàstic on es troba actualment la catedral cristiana copta de la capital egípcia. han estat diferents especulacions les que hi ha hagut en les últimes hores sobre l'autoria. El grup opositor Germans Musulmans condemna amb força aquesta explosió i no està clar qui l'ha comesa sobre un col·lectiu representat per un 10% de la població a Egipte, a més amb gran tradició i arrelament històric. Els cristians perseguits ens fa reflexionar aquesta realitat i avui la volem posar en el vostre coneixement per recordar la tasca i agermanar-nos també amb ella de l'entitat pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada. També col·labora en molts països amb Càritas i des d'aquí volem reconèixer la seva feina, tot anunciant-vos també que aquest dimecres, dia 14, l'ONG fundada per l'holandès Werenfried van Straten iniciarà una campanya, la seva campanya anual, aquesta vegada a favor dels cristians al Pakistan. Des d'aquí saludem aquesta tasca i ens posem com a programa igualment al seu servei. La diòcesi protagonista és avui Lleida. Parlarem, amb el ressò de l'última assemblea general de l'entitat diocesana, amb Maria José Rosell, secretària general, i Olga Garrofé, vicesecretària i responsable del voluntariat. Des de Lleida ens parlaran del moment actual i dels reptes de futur per a Càritas Diocesana de Lleida. Això serà després del missatge que tindrem, la reflexió setmanal. Donarem pas al testimoni més tard amb Esther Busquets i Ramon Bufí, autors del llibre Camerun Negre sobre Blanc. Marc Riera conversarà uns minuts amb ells. Això, les notícies, l'agenda i una mica més, fins a les 9. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, ens ofereix la reflexió setmanal. Monsenyor Jiménez Valls, bona nit, endavant.
Des de Lleida, i com a bisbe d'aquesta diòcesi, voldria traslladar-vos a tots una petita reflexió de lo que fan els grups de Càritas de la diòcesi. Lo que fan ells, i en nom d'ells voldria parlar-vos, perquè van fer una assemblea diocesana fa uns dies. I jo veia, en tots els que van vindre, eren molts, unes cares de molta satisfacció personal, de molta alegria, per lo que fan i per lo que ells volen imprimir en el seu esperit cara als demés. És cert que el ser humà és capaç de portar a terme tant el més noble com la cosa més abominable. Pot elevar-se el ser humà al cel o caure en els abismes més foscos. Pot aparèixer com un perfecte egoïste o, per contra, manifestar una il·limitada solidaritat i caritat amb el proïsme. Podríem posar multitud d'exemples de persones que abusen dels refugiats o també persones que lliuren la seva vida per recollir i salvar els que arriben en pasteres. Persones que organitzen en màfies per a la tracta de sers humans i també persones que acullen i acompanyen tractant a tothom com a germans. Esta segona situació és la que respirava en tota la gent que participà en l'assemblea diocesana. Eren persones grans i persones també jovens, grans en anys de servei, grans en saviesa humana i saviesa per a distribuir als demés. Eren persones que volien fer el bé que naixia des del seu cor, influït per l'esperit de Jesucrist. Les persones que treballen en Càritas són persones molt lliurades cara als demés. A mi m'agradaria demanar des d'aquí moltes més persones que feren gran el número de gent que distribuís la seva vida intentant fer el bé i salvant la vida dels demés. L'home, la dona, pot ser o el més gran o el més petit. que vulgui el Senyor que siguem tots més grans. Agraït a tots els grups de Càritas que treballen en aquest sentit per fer gran, bonic, el món d'avui. Gràcies, germans. Apunteu-se i feu el bé en grups de Càritas. És una bona, un bon exercici en aquest temps de l'Advent per a donar-vos a tots el bon Nadal en aquests dies que s'acosten. Adeu, amics.
Gràcies, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida. Seguim a la Veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la Veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Càritas Diocesana de Barcelona ha posat en marxa la campanya de Nadal. En el vídeo, titulat El valor de la fragilitat, una mare sola explica com es va sentir de vulnerable quan es va quedar embarassada i què és el més dur que ha hagut de passar en un moment en què no tenia família ni podia aconseguir treball. Alhora també explica com està actualment, compartint pis amb una altra mare i com, en moments de fragilitat, ha trobat ajuda i acolliment en un projecte materno-infantil de Càritas. La campanya invita a recordar algun moment personal de fragilitat i a conèixer la història d'una mare i descobrir com ha recuperat l'esperança. La campanya de Càritas Diocesana de Barcelona precisament es presentarà aquest dimecres a la seu de l'entitat amb la presència de l'arcabisbe Joan Josep Omella i també amb el delegat episcopal Salvador Bacardit, el director de Càritas Diocesana Salvador Busquets i l'adjunta a l'Acció Social Mercè Darnell. Tot plegat serà a les 10 del matí aquest dimecres a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona. Seguim amb l'actualitat. L'Escola Municipal de Música de Ponts va oferir diumenge, dia 4, el tradicional concert de Nadal a l'Església Parroquial de Santa Maria de Ponts. Durant una hora llarga, els alumnes i professors de l'Escola de Música van regalar als assistents que omplien el temple parroquial un bon grapat de cançons i músiques que anticipen els dies nadalencs que han de venir en el nostre calendari, amb unes aplaudides actuacions dels diferents grups musicals, Brins d'Espígol, Cor Verdaguer, Orquestrina i els diferents conjunts instrumentals. L'escola va col·laborar amb Càritas Parroquial i tant els alumnes com el públic assistent van poder fer arribar aliments i donatius per la campanya de Nadal de Càritas Parroquial de Ponts, una col·laboració que va fer que les cançons que parlaven i sonaven a de Nadal donessin un to més solidari. Els clients de la cadena La Sirena podran donar aliments congelats a Càritas Catalunya perquè pugui oferir menús nadalencs rics en proteïnes als menjadors socials que gestiona. La iniciativa forma part de la campanya El Congelador Solidari, que se centra a oferir aliments congelats, com ara carn i peix, que no s'obtenen a les campanyes de recollida d'aliments perquè les persones que ho necessiten puguin beneficiar-se del seu valor nutricional. L'acció consisteix a distribuir congeladors a 10 menjadors socials de les Càritas diocesanes per facilitar l'emmagatzematge dels plats que els clients de l'empresa de congelats podran comprar les caixes de les botigues de Catalunya. La campanya, que durarà fins al diumenge dia 18, compta amb la col·laboració de Carles Gaig, xef amb una estrella Michelin, que apadrina la iniciativa i que ha elaborat el menú nadalenc. I Càritas d'Urgell, Cedis Bàsquet i el Consorci d'Atenció a les Persones a l'Alt Urgell, amb el suport de l'Associació d'Hostaleria i Caser Residencial Castell d'Oliana, han impulsat novament la campanya solidària de recollida de joguines Jo també vull jugar, una campanya que té el doble vessant de recollir joguines noves per fer arribar a infants de famílies en situació de vulnerabilitat de la comarca alturgellenca i recollir-les també, aquestes joguines seminoves, per vendre-les per recaptar fons per al projecte de Mans Unides de Protecció de Drets Humans de Joves Beduïns i així fer-ne donació a la Fundació Aspros. Aquesta setmana es podran donar joguines al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell, al local social de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell i a Caser Residencial Castell d'Oliana.
La Veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
treball caritatiu de la setmana.
Avui tenim dos testimonis de Càritas Diocesana de Lleida. L'entitat diocesana celebrava ara fa uns quants dies, el 26 de novembre passat concretament, la seva assemblea general. Es va fer un balanç de tot el que són els grans projectes i programes a Lleida i també es va posar en comú les necessitats que té la Càritas Diocesana de Lleida a partir de les fortaleses, sobretot el gran actiu que són els voluntaris i les voluntàries i també les mancances o les coses que cal millorar o cobrir si no s'arriba a tot, com és lògic, dintre de la limitació de totes les Càritas diocesanes. Connectem avui amb Lleida, gràcies a la col·laboració de COPE Lleida. Ens acompanyen en aquest enllaç que fem amb la capital del Segrià Maria José Rosell, secretària general de Càritas Diocesana de Lleida. Bona nit, Maria José.
Hola, bona nit.
Benvinguda.
Gràcies.
I també saludem Olga Garrofer, que és la vicesecretària de Càritas Diocesana de Lleida i també una de les persones responsables, sobretot, de la part del voluntariat. Olga Garrofer, bona nit.
Bona nit.
Bé, benvingudes totes dues. Parlem primer, si els sembla, a partir del que es va tractar a l'Assemblea General de Càritas Diocesana de Lleida el 26 de novembre. Quin balanç faria Maria José Rosell i quins són els principals programes que té ara en marxa la Càritas de Lleida?
Nosaltres en principi vam començar per la part més feixuga, més complicada, que era el tema més econòmic, i després vam anar desgranant una mica els programes que havíem volgut aconseguir durant aquests 3 anys i com havien anat les coses i cap a on centrava més l'atenció nostra. Doncs el que sí que vam veure és que hi havia una cosa que calia reflexionar i era que en principi el que eren els donatius i els socis havien davallat, i això feia que en principi els nostres actius més econòmics, que era la part que ens tocava al principi de tot, es veien una mica això, minvats, no? I llavors calia sortir ja una acció futura i era d'intentar mirar quines campanyes fèiem de sensibilització cap a la població per poder incrementar més els nostres ingressos propis, que això ens dona sempre una mica més de llibertat, no? Llavors, aquesta va ser una primera part que nosaltres tampoc no ens vam extendre massa, perquè si no, sempre ens centrem més en la part més econòmica, però sí que els hi vam voler dir als nostres voluntaris, treballadors i socis que ens van acompanyar, de dir que hi havia programes com l'acollida o el tema de temporers assentaments o el voluntariat, que després l'Olga explicarà, que sí que hi havia més esmerçats una important injecció econòmica, no? Llavors, les atencions, nosaltres el que vam veure és que aquests anys ens preocupaven les persones. Durant aquests 3 anys ens havíem centrat molt en l'atenció a les persones i sobretot a les famílies i a aquelles famílies que tenien menors. I havíem intensificat les ajudes econòmiques amb unes grans aportacions econòmiques. El programa d'acollida, com deia anteriorment, havia crescut molt a nivell d'ajudes econòmiques, perquè encara que ens doni la sensació que les famílies se'ls ha millorat una mica, no? Aquestes idees que tenim ara de que la cosa ha millorat a nivell econòmic, les nostres famílies continuen estant en una situació de precarietat important i, per tant, calia que Càritas, aquests 3 anys hem invertit recursos econòmics en aquesta atenció de famílies, i és una prioritat de cara al futur. Llavors, el tema laboral, per nosaltres és un eix important que havíem intentat treballar i que continuaríem treballant en el futur, perquè una persona se sent molt millor si ella sola pot mantenir la seva pròpia família o ella sola té capacitat per decidir les seves cap a on vol anar, no? I llavors el tema laboral és el més bàsic de tots. Uh-huh. I el tema d'habitatge, que ja sabem que hi ha hagut una sèrie de mancances importants, i nosaltres no havíem volgut deixar de fer una valoració sense parlar del tema més relacional o el tema emocional, que nosaltres aquí sí que pensem que Càritas té una veu important. Nosaltres ens havíem volgut centrar en atendre la persona, havíem potenciat tot el tema grupal, tant en acollides laborals com en acollida diocesana de persones, com en tema de toxicomanies, havíem potenciat moltíssim el tema grupal perquè pensàvem que entre ells es podien donar aquest suport necessari. Però pensàvem això, que en les acollides nostres més petites, en les Càritas parroquials, on les persones voluntàries hi són sempre, on nosaltres en principi tenim un somriure per a aquelles persones que pateixen, era interessant que recordéssim que havíem potenciat l'estar al costat dels més febles i que això era important de poder-ho mantenir durant aquests anys que venien. Era el tema relacional, el destacàvem com un element important, perquè en moments que la gent pateix a nivell econòmic, a nivell de recursos, de que no hi ha feina, a nivell d'habitatge, pensàvem que ser-hi, i aquest era un dels nostres objectius, havia estat en els tres anys anteriors, però pensàvem que en els que venien també era important. El continuar sent, Càritas havia de fer una aposta important per això.
Per tant, una assemblea ben intensa en què, posant en comú, des de la riquesa de tot el que és Càritas Diocesana de Lleida, les grans preocupacions, es pot donar un impuls a la tasca que es fa. No sé si pel que fa a la davallada de donatius i de subscripcions hi ha alguna fórmula, no direm màgica, però sí que pugui ajudar a impulsar el que sigui la recuperació d'aquests actius.
Nosaltres, en principi, el que sí que veiem és que, i això potser és un error més de Càritas, i a més parlem de Càritas i Sant Nostre de Lleida, i és de que fem moltes coses, i moltes vegades aquesta modèstia o prudència fa que, en principi, no siguem capaços de poder-les explicar a la gent que ens envolta, no? Llavors, sí, no? Quan estàvem a l'assemblea i miràvem totes aquelles accions que havíem fet, doncs, en tema de temporers o assentaments, o amb les acollides, les atencions a famílies, no? O el tema laboral, o els pisos que tenim amb acolliment en famílies, dèiem, és que si molta gent sapigués exactament el que estem fent, com estem promocionant, com se senten les persones que venen a Càritas, potser així podríem, no, explicar-ho, i la gent potser col·laboraria més amb nosaltres. Per tant, és un problema de poder explicar millor allò que estem fent, perquè nosaltres pensem que allò que estem fent ho estem fent a consciència, per això fem una assemblea, revisem sobre les accions, reflexionem sobre el que estem fent i volem continuar treballant i millorar la nostra acció, però cal explicar-ho, no? I aquest és un dels punts que potser fallem una miqueteta, no?
Amb nou bisbe, a més, des de fa poc més d'un any, els bisbes sempre assumeixen Càritas amb una línia de continuïtat clara. Aquí no cal inventar res, són les necessitats de la gent, no? Suposo que el bisbe està content amb la tasca de Càritas i també fa seva aquesta acció.
Sí, sí, la veritat és que el senyor bisbe va estar, a més, cada vegada que li hem demanat una intervenció a Càritas, molt disposat, sempre molt col·laborador, va participar a l'assemblea tota l'estona que ell va poder, a l'inici, al final, es va quedar dinant amb nosaltres perquè va ser una assemblea una mica més diferent. La veritat és que sí, jo penso que els bisbes, aquestes accions, no, almenys el nostre, i penso que tots, però és una acció que és gratificant, de dir, aquella acció que estem fent ajuda les persones, veiem canvis, veiem millora. Bueno, és això, l'Església, no?
L'Església, sens dubte, fa una feina basada en l'evangelització, la promoció de tota l'acció espiritual amb els sagraments, la catequesi i la formació, però, evidentment, amb el mateix nivell d'importància la caritat i també la promoció de la cultura, encarnant-se en cada lloc. Lleida és una diòcesi petita, però, malauradament, també amb moltes necessitats. En proporció, potser són les mateixes, en termes relatius, que poden tenir qualsevol altra diòcesi més gran de Catalunya, oi?
Sí, jo penso que sí, que quan nosaltres fem les reunions de Càritas Catalunya, el que veiem és que en tots els llocs, més o menys, les necessitats continuen sent les mateixes, i per això ens agrupem per programes i fem accions similars. El que passa és que, clar, la dificultat de ser una Càritas una mica més petita, doncs això, és el territori és molt més extens i, no, i els recursos també són més limitats, no? Jo penso que aquesta és una de les dificultats, però penso que per això és important que compartim programes o idees conjuntes, perquè les Càritas, en definitiva, és el que tu dius, fan accions similars, potser en número no, però el que és l'ideari, el que és el projecte, és el mateix.
Maria José Rosell ens ha estat fent un balanç del que va ser l'assemblea de Càritas Diocesana de Lleida el dia 26 de novembre, amb grans projectes, amb algunes mancances, amb necessitat de millorar coses i de seguir treballant, en definitiva, amb una mateixa finalitat, que és arribar al màxim nombre possible de persones necessitades i alhora també contribuir socialment en l'atac a les arrels de la pobresa i de la marginació. Però avui també ens acompanya des de Lleida Olga Garrofer, que és en aquest cas un referent en el que és la coordinació dels voluntaris a Càritas Diocesana de Lleida. el voluntariat té grans fortaleses, en ell mateix el voluntariat és una fortalesa, però també té necessitat de revisar coses, no?, i d'actualitzar-les. Com està ara mateix el voluntariat a Càritas Diocesana de Lleida, Olga?
Bueno, a partir de l'assemblea se va fer una anàlisi a través d'unes preguntes que van aportar els voluntaris i treballadors. Vam escollir un lema, que era la font de l'alegria, i bàsicament, en principi, amb el missatge que el pare francès en la joia de l'Evangeli ens havia donat, no? Que a vegades pues, el reconeixement que no és, l'alegria sempre no es viu de la mateixa manera segons les circumstàncies que te porta la vida, no? Uh-huh. Llavors, com a Càritas, volíem ser la llum, no? Una mica de donar certesa a que podem viure l'amor i traduir-lo en les nostres accions de Càritas. I estava pensada l'assemblea per viure-la des de l'alegria i la celebració de la joia, no? Uh-huh. Llavors, els voluntaris el que van manifestar que tenien com a fortaleses era que Càritas que formava part de la seva vida, no? Era un element important, de, doncs, igual que la família, els amics, Càritas hi tenia un lloc a la seva vida. Que teníem unes senyals d'identitat que com a organització ens donava i que es valora que la transformació que transformaven a través de l'ajuda, el servei i la solidaritat. I que estàvem en un continu creixement personal i es vivia positivament totes les accions que es feien, no? Això que ens aportava aquesta alegria que, com he mencionat abans, ens donava un impuls. Uh-huh. Com a debilitats, en van sortir poques, perquè a vegades ens costa fer revisió de lo que realment no, no? I ells valoraven que quan l'acció es converteix en rutina, pues deixa de tindre aquest enriquiment, no? El fer accions perquè se fan tota la vida així, que pues això decreix, no?, en certa manera, el sentit de que estàs ajudant a l'altre. Els prejudicis, que els voluntaris, pues, que tothom té, no?, que no ens ajuden a integrar a les nostres comunitats a la diversitat, no?, prejudicis que tenim molts de nosaltres. Les crítiques destructives, vull dir, el fet de que a vegades som crítics amb l'altre i d'una forma destructiva. Tot això s'hauria de transformar amb una avaluació, no? Revisar constantment el que estem fent. L'acció acompanyada de la reflexió. I aquest pessimisme de l'acció el que provoca és pues que no s'acabe arribant a les persones, no? I jo crec que el pessimisme el que et porta és amb un deixar fer, però sense apropar a l'altre.
Bé, doncs el voluntariat, com ens deia Olga Garrofer, té mancances, però també té una gran potencialitat, és un gran actiu, i la presència dels voluntaris a l'assemblea suposo que també va ajudar, i no només a l'assemblea, sinó després en el dia a dia. Alguna idea de futur que ens pugui destacar?
Van sortir propostes de cap a on volem anar, no? Quin és el nostre objectiu? Unes de les propostes que sortien és consolidar els grups, no? Fer els grups més consolidats. Arribar a ser referents en les nostres comunitats i ser membres acompanyants. L'acompanyament el consideràvem tan important, l'acompanyament que podem fer a les participants, a les persones que arriben als nostres serveis, però inclús dins del propi voluntariat, no? Hem de tenir cura del voluntari. I el voluntari també té de tindre cura de les persones que l'envolten, no? I l'acompanyament creiem que és una part essencial que es va repetir constantment en molts de les propostes que sortien. Uh-huh. I després arribar a més persones, canviar metodologia i ampliar els nostres àmbits de difusió també, no? Ampliar les xarxes, ampliar, arribar a més a les persones, que donar a conèixer el que s'està fent.
Comunicació, actuació, denúncia profètica, molts fronts oberts. Abans ens deia Maria José Rosell que un dels problemes de Càritas és per una bona intenció, no?, que és la d'arribar a molts llocs, i això de vegades dona problemes. També en els voluntaris, m'imagino, que no sempre encaixen tots en les grans prioritats.
Sí, bueno, clar, el voluntariat és molt divers, no? El que sortia també és com incorporem als nostres grups la diversitat. Els grups tenen una edat avançada, vull dir, són grans, les persones voluntàries tenen una mitjana de 70 cap a dalt, vull dir, molt alta, i llavors com incorporem? Estem treballant per incorporar gent nova a dins dels grups, i per què no gent que potser en algun moment ha estat participant, que ha necessitat, que ara té una estabilitat i que pot donar un servei també a Càritas, no? Uh-huh. Vull dir que hem d'obrir ments, en certa manera, i reconec que és una dificultat, no? El voluntariat porta molts anys, és una Càritas envellida, i llavors l'hem de rejuvenir.
Sí, s'ha de renovar, efectivament, sempre el voluntariat. És veritat que moltes persones són jubilades, no?, entre els voluntaris, perquè són gent que té temps. I moltes vegades, si estan bé de salut, amb l'augment de l'esperança de vida, benvinguda sigui aquesta ajuda,
sí,
igualment.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, però també és una franja que també ens costa, d'incorporar dins dels grups.
Sens dubte.
Vull dir que una franja d'edat de 45 fins a 50, a partir de 50, és difícil, no? Fem una crida també, per exemple, a les persones que es prejubilen, que es jubilen abans de l'edat, no? Que els hi toque. I llavors aquestes persones sí que poden oferir un gran servei, no?, a Càritas, no? De fet, des de la Càritas diocesana sí que tenim persones prejubilades, però on costa més potser és a les Càritas parroquials.
Sí, doncs des d'aquí fem nostra, i també traslladem als oients la crida, especialment als oients de la diòcesi de Lleida, que sàpiguen respondre a aquestes necessitats, de vegades donant una petita estona a la setmana, o un parell d'hores, no cal dedicar tot el dia, sinó una part del nostre temps. Això és el voluntariat, en definitiva. Bé, avui amb Maria José Rosell i Olga Garrofer hem comentat el que és el moment actual de Càritas Diocesana de Lleida, sobretot a partir del que s'ha parlat en l'última Assemblea General, com es fa sempre en totes les Càritas diocesanes. Com sempre fem en aquests casos, per acabar, els vull demanar a Maria José i Olga que adrecin un missatge als oients, o que diguin alguna reflexió que hagi pogut quedar pendent.
És complicat, perquè ara quan estàvem parlant de l'Assemblea pensàvem fer tantes coses que ara, si ens deixem alguna cosa, no? És una pena. Jo penso que quan nosaltres parlàvem, i l'Olga ho deia al principi, el nostre objectiu va ser de dir: disfrutem amb alegria d'allò que fem. Siguem voluntaris per un dia, com tu deies, o per unes hores, o tot, no? Fa molts anys, o ens incorporem ara, és que puguem fer la nostra acció de forma amb joia. És important fer-ho així, perquè aquesta joia la podrem transmetre a les persones que estan al nostre voltant. Si podem aconseguir això, podrem fer més gran la nostra comunitat dins de l'Església. I llavors és si podem col·laborar, sigui a nivell econòmic, sigui a nivell de temps, és important, perquè ens ajudarà a sentir-nos això, part de la comunitat, que és el que ens han demanat, no?, com a Església.
Abans parlàvem de la formació en la fe com una de les essències de l'Església, però també la formació del voluntari i voluntària de Càritas és igualment fonamental.
Sí, però de totes maneres, en principi, la persona que... jo penso que el voluntari, quan s'incorpora, té ganes d'aprendre, ganes de conèixer, i per tant té una, no, té la ment oberta, i és un bon espai, com deia l'Olga abans, de dir, de poder compartir amb gent que anteriorment ha sigut usuària nostra, que s'incorpora com a voluntari, no, conèixer altres realitats. L'avantatge, bueno, una de les grans sorts que hi ha com a voluntari és que en principi és coneixes unes altres realitats i et pots enriquir tant a nivell espiritual com a nivell personal, penso.
La mateixa acció del voluntariat ja és una formació.
Sí,
per
és veritat, és cert.
Algun altre comentari, Olga Garrofer, per acabar?
Bueno, que Càritas està oberta a totes les persones que es vulguin aproximar, que intentem crear espais per de servei i de transformació, no? I que les persones que viuen, com he dit abans, des de Càritas, com formant part de la seva vida, jo crec que ja donem el sentit de lo que per els voluntaris significa, no? El tindreu present en tots els moments de la seva vida, un espai on poder compartir, no?
Molt bé, gràcies novament, Olga Garrofer i Maria José Rosell. Olga Garrofer és responsable del voluntariat i també vicesecretària general de Càritas Diocesana de Lleida, i Maria José Rosell, secretària general de la mateixa entitat diocesana. Ha estat un plaer conversar amb vostès en aquesta nit de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Gràcies igualment, bona nit.
I bona campanya de Nadal, que
gràcies.
Això
afecta. Gràcies, bona nit.
Adéu-siau, que vagi bé.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La veu dels testimonis.
El testimoni ens arriba avui de la diòcesi de Vic. Marc Riera és a punt per conversar en els propers minuts una estona amb Ramon Bufí, rector de Roda de Ter i exdelegat episcopal de Càritas Diocesana de Vic, i amb Esther Busquets. Tots dos són protagonistes, o millor dit, autors, del llibre Camerun negre sobre blanc. En parlem durant la propera estona. Connectem amb Vic, amb Marc Riera. Marc Riera, endavant, bon vespre.
Bon vespre. Ramon Bufí, rector de Roda de Ter i exdelegat episcopal de Càritas del Bisbat de Vic, conjuntament amb Esther Busquets, acaben de publicar el llibre Camerun, negre sobre blanc. En aquest llibre s'hi presenten reptes i reflexions que se'ls van plantejar en el viatge que van fer a la selva del Camerun, un grup de cooperants en representació de la parròquia i dels pobles de Roda de Ter i les Masies de Roda, amb qui des de fa uns anys la població de Boboc ha establert un projecte de cooperació i suma. En el llibre s'hi recullen una colla d'interrogants que el negre planteja sobre el blanc, que l'Àfrica planteja sobre Occident. És un llibret de 100 pàgines entretingut i profund alhora. Ramon Bufí i Esther Busquets, bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
Situem-nos, abans de començar a parlar de Camerun negre sobre blanc com a tal al llibre, una mica on és l'origen d'aquest projecte.
L'origen seria Fernando Buscallón a Càritas. I en un viatge que vam ser convidats pels d'agermanament de Catalunya, de Barcelona, al Camerun. Vam estar uns dies allà i una de les coses que vam veure va ser que no hi havia ni escola, en un poblat, a plena selva, parlem, Arribant aquí, ho vam plantejar a Càritas, ho vam plantejar a la parròquia i ho vam plantejar als ajuntaments de les Masies i Roda per fer un agermanament amb aquella gent, per pagar-los una escola. Així va començar.
Potser us situem una mica a Boboc, on és, una mica quines fets, quines circumstàncies, com és la societat de Boboc i una mica perquè aquesta empenta de Càritas, aquesta solidaritat de Càritas.
Nosaltres vam anar a Bobó, que coneixíem el nom, perquè en el primer viatge hi va anar només en Ramon, juntament amb gent d'Agermanament Sense Fronteres i de la parròquia de Som. No? En aquest segon viatge vam començar a sentir parlar que ens havíem agermanat amb Bobó, i en el segon viatge que es va fer doncs ja vam conèixer realment aquest poblat, que és a uns 150 quilòmetres de Douala. Entre Douala i Yaoundé, que són els dos centres importants. Yaoundé és la capital i està enmig de la selva. Són poblats sense pràcticament recursos, no hi ha ni recursos sanitaris ni aigua potable. Escoles públiques algunes, però el funcionament és molt, molt precari. I llavors veus la selva pràcticament allà que se'ls menja, i gent amb molta alegria, però pràcticament amb moltes dificultats per poder viure, amb molta misèria.
És cap al sud del Camerun. Al nord és on es toca ja el Txad, allà el més desert. Al sud, aquesta carretera que va de Douala a Yaoundé, està al sud, i per entendre's, al sud de Camerun. Ben bé el Golf de Guinea, tot això.
És una zona cristiana, perquè al nord hi ha musulmans, i és una zona que actualment no... És a dir, l'ambaixada no t'hi deixa viatjar perquè hi ha un risc d'atemptat i de segrest molt, molt alt, i només es pot viatjar a la part sud del país, per això hi vam poder anar. I bàsicament, tot i que hi ha una espiritualitat molt diversa, no?, en aquestes tribal, etc., però al sud hi ha molts cristians, i al nord hi ha els musulmans.
Uh-huh. En aquest sentit, en aquest agermanament ja s'han fet diverses accions. Concretem-los una mica, expliquem-los com han sorgit i quina col·laboració han trobat en la societat, en aquest cas de Roda de Ter i de les Masies.
El moment que vam plantejar això, que devia ser, si vam anar a l'estiu de fa 3 anys, al setembre vam plantejar aquesta qüestió, tothom hi va venir d'acord, i vam fer un agermanament amb les parròquies de Cantoni Gros, Rupit, Roda, més Ajuntament de Roda de les Masies. Què vam fer? Vam començar a escampar uns fulls, diguem que fèiem això, el projecte, com estava muntat, i no sabria exactament el mes, però al cap de 3 mesos o 4 teníem els 17-18 mil euros que ens costava muntar una escola del tot. I per tant, en 3 o 4 mesos vam dir, hi ha els diners, i ja vam poder començar a construir l'escola.
Cal dir que és una escola maternal per nens de 0 a 6 anys, més o menys, i a part de ser un centre educatiu, també és molt important perquè almenys se'ls dona un àpat al dia, perquè no... És a dir, l'alimentació allà, poder menjar un cop al dia, és alguna cosa molt, molt important, no? És a dir, això dels 3 àpats, això és alguna cosa europea, no? Però allà poder fer un àpat ben fet, doncs és molt important. I a més, la mortalitat de la població infantil és molt alta. I llavors, com que la majoria de famílies no tenen diners per portar els seus fills al metge, perquè tampoc hi ha centres sanitaris i els que hi ha són molt lluny, i si no tens diners no t'atenen, doncs la majoria de persones, els nens se'ls moren, no? Llavors és molt important, perquè en l'escola els fan hi va una infermera un cop a la setmana i fa controls de salut per millorar la salut de tots aquests nens que van a l'escola maternal, i això és alguna cosa molt important.
Dos aspectes importants. Un és... Parlàveu d'uns diners que s'havien aconseguit per construir una escola, però més enllà de les construccions com a tal, com ha sigut un dels grans problemes d'aquest país, més enllà dels totxos, hi ha d'haver una realitat, que és el funcionament. De quina manera això es vetlla en aquest projecte?
Resulta que al Camerun, l'Agermanament de Barcelona, aquesta espècie d'ONG, hi té uns tècnics d'allà, de la mateixa zona, que parla la mateixa llengua que ells, i aquests vetllen no només per això, sinó per quelcom que explicarem d'aquí una mica, és les cooperatives, tota aquesta qüestió dels pous, que ens vetllen. I llavors es busca d'allà el mossèn, que està davant d'això, i uns laics capaços, en aquest cas el laic era un advocat, que estic vivint en aquesta zona, laics capaços de controlar això i de fer funcionar això. Perquè un dels problemes del Camerun és les diferents màfies i els contrabans subterranis, que els diners desapareixen. Allà no. Cada totxo que posen, valem factura i llavors paguem els diners.
És molt interessant veure com el mètode de treball d'agermanament sense fronteres, perquè té la seva contrapart allà al Camerun, que es diu Asafro, i llavors, per exemple, amb l'escola ho controlen moltíssim, és a dir, com el funcionament, però, per exemple, és molt bonic, també, per exemple, quan els fan un pou d'aigua potable, que no es pot fer un pou d'aigua potable si les persones d'allà no s'impliquen, i per tant han de fer algú que sigui el president, un que sigui el secretari, un que faci de tresorer. Per què? Perquè els pous, un cop els han construït, s'espatllen. Llavors, si no hi ha una xarxa dintre del país, no? Bueno, del territori, no? On es fa aquesta intervenció, que velli perquè aquesta intervenció tindrà continuïtat, i no veuen viable això, no es fa aquesta intervenció, no? Per tant, el tema de la continuïtat, crec que el treballen, és una ONG, una associació petita, i es pot permetre fer un seguiment molt acurat de tots els projectes.
I el mateix passa amb les cooperatives, això que explicava l'Ester. Resulta que els donem crèdit per muntar una cooperativa. Una cooperativa és una empresa, diguem, a la selva. Per tant, se'ls munta la cooperativa, se'ls dona els diners per muntar-la, quan ells han fet una comissió, un grup de dones o de joves o d'homes, s'han format, que se'ls facilita la formació, només quan estan organitzats amb la formació feta se'ls dona el crèdit i se'ls ajuda com han de plantar el cacau, com han de plantar tal, i se'ls va seguint tot el procés. Per tant, és un treball seriós, la qual cosa ens dona molta seguretat enviar qualsevol diner, sabem que arriba exactament a lloc sense intermediaris.
I fruit d'aquesta iniciativa surt el llibre Camerun negre sobre blanc, que s'acaba de presentar. Una mica, què s'ha buscat en aquest llibre? Què s'hi vol transmetre? Què s'hi vol explicar?
El llibre és una mica el resultat de l'impacte de viatjar a un país on tot, a part de que hi ha persones de pell negra, on tot sembla molt negre, no? I el llibre és una mica com l'impacte que vam tenir en viatjar, no? En aquest país tan pobre. Vam descobrir que hi havia moltes riqueses, que se'ns plantejaven molts interrogants. El grup que hi va anar, doncs, estàvem voltant tot el dia, però veient cooperatives, veient com funcionava l'ONG, però al vespre dedicàvem uns moments, doncs, a fer reflexió sobre el que havíem vist del país, etc. I arrel d'aquestes reflexions, no?, que al vespre ens trobàvem, hi havia interrogants, coses que ens havien sobtat, coses que no enteníem, coses que ens sorprenien positivament, i fruit una mica d'aquests diàlegs, no?, de vespre, no?, entre tot el grup que des de l'expedició, van sorgir una sèrie de reflexions que ens va semblar interessant de poder-les compartir amb la gent d'aquí, no?, o els europeus, gent de Roda, gent de Catalunya.
Clar, tot això es va poder fer perquè el grup era un grup seriós i un grup bo, diguem-ho així, que sabíem tots que no anàvem a fer cap tipus de turisme. No ens dàvem a passejar pel Camerun ni per la selva, ni veure pigmeus, ni negres, sinó que anàvem allà a fer un treball. Per què? Perquè ells ens havien demanat més diners i vam dir, nosaltres els donarem. Sí, abans hem pogut veure això, vam veure això, i el que vam tornar aquí, com deia ara l'Ester, amb molts interrogants, amb molts reptes, i veiem com aquella gent ens aportaven, ens ensenyaven tant o més del que podíem. I llavors va ser, primera idea és l'Ester, també, i diu, per què no fem un llibre? Per què no el fem entre dos, que jo tenia més conegut de més temps enrere, i ens hi vam posar. I d'aquí surt aquest llibret.
Que també a la vegada és iniciativa solidària, no? És un llibre dintre d'un conjunt d'activitats que pretén sensibilitzar per un costat, és a dir, no, aquí hi ha molts problemes i Càritas, per exemple, sap perfectament les dificultats que tenen molta gent per viure amb dignitat, no? en aquest país, però que hi ha situacions molt més extremes, no? En altres llocs del món. I per altra banda, doncs, tots els fons, no?, que recollim en aquest llibre, doncs, van destinats a l'associació Agermanament Sense Fronteres, i la idea és poder construir pous d'aigua potable, cooperatives per a dones, joves o homes, depenent de les que sorgeixin, i també estem compromesos amb el manteniment de l'escola.
És important, ara hi entrarem en el contingut del llibre, però és important perquè el llibre acaba amb tres annexes, ara que deia això. un anexe fet per tota una colla de tuits, diguem, tuits, expressions de tres ratlles, de cadascun dels que hi vam anar i dels alguns que hi van anar fa un temps, que ens dona la seva impressió, molt ràpida. Un altre explica, han fet els alcaldes d'aquí i de les Masies, de Roda i les Masies, i un altre que han fet les escoles i instituts que van participar durant aquest any i mig recollint diners i sensibilitzant. Quines reflexions hi trobarem?
És un llibre personal. Ja a la introducció diem que no pretenem ni que sigui un llibre de filosofia, ni de sociologia, ni d'acadèmic, no? En aquest sentit, sinó és un llibre molt personal, no? És un llibre que surt de les reflexions que ens hem anat fent, no?, en contacte amb aquesta realitat. Doncs el primer capítol el dediquem a un noi que se'ns acosta i estava molt encuriosit per saber per què portava motxilla, perquè ell no havia vist mai una motxilla i nosaltres no ens desempallegàvem en cap moment d'aquella motxilla. I al final no es va poder estar de demanar-nos perquè què hi portàvem a dins, perquè anàvem amb motxilla i perquè no la deixàvem mai. És a dir, perquè no... era inseparable, no? O nosaltres inseparables de la motxilla. És un fet que aparentment sembla banal i llavors a partir d'aquest fet que redactem comencem una reflexió alguns ha dit amb certa profunditat, més elevada que la primera part, que és més digerible, sobre què vol dir el tenir i el ser, qui és realment ric, si el que porta la motxilla plena o el que no té motxilla. Llavors ens anem enfilant per aquests cantons de la reflexió. I això ho hem fet amb temes diferents,
Sí, el contingut, el que demanaves, el contingut és només mirant l'índex i el diu. Per exemple, el primer capítol que ara parlava és la pobresa enriquidora, perquè això ens ho plantegem. Aquella pobresa és pobra o és rica, ens enriqueix, o bé una altra, que sigui. La cooperació qüestionada. També comença amb una anècdota, perquè estàvem al vespre allà amb els mosquits i discutint, i tot d'un el xofer ens entra la conversa i diu tot això de la cooperació, jo estic enrabiat, estic indignat.
Per exemple, hem dedicat un capítol al tema de l'espiritualitat, perquè clar, allà estàvem en un context, no?, que diem es defineixen com a cristians, però hi ha una barreja de... no sabem ben bé què és el que realment és aquest cristianisme, no? Perquè llavors et trobes que es comuniquen amb els avantpassats, que posen un amulet perquè no els entri ningú a casa, però llavors porten la creu, llavors van a missa, i es veu, pobres, que els hem fet una barreja de coses que els són pròpies, i coses que els són externes, que els hi costa molt a vegades de poder-ho integrar, no? I això era alguna cosa que ens sobtava molt, Per exemple, sí, anaven a missa, però llavors els seus costums ancestrals no els han perdut, no? Per exemple, expliquem que ens van regalar allà, com que hi érem, una ampolla de whisky, no? I llavors això és alguna cosa molt anecdòtica al mig de la selva, que hi hagi una... va ser algú que va anar a la ciutat, que l'havia portat, que l'havia reservat per nosaltres. És que nosaltres anàvem a obrir l'ampolla i, clar, ens van dir no, de seguida. I la van obrir a la manera africana. Per tant, no es pot obrir, és com aquí com el cava, però amb molta més profunditat, la van obrir recordant que hi ha uns avantpassats, val?, que els han de guiar, que els han d'orientar, que s'han de comunicar amb ells. I llavors, és clar, van gastar mitja ampolla de whisky, no?, per donar-ne també als avantpassats, no?, perquè és un lligam que llavors lliga molt amb la mort, no?, les tombes estan davant de casa i els vius i els morts conviuen sense cap tipus de problema i parlen amb els morts i s'inspiren amb els morts i tot plegat els hi posen, és a dir, pensen en ells i poden tirar, doncs, beguda a damunt la tomba, no?, com a aliment, és molt... i llavors són cristians.
En la ràdio el temps apreta. Camerun Negre sobre Blanc, on es pot adquirir? S'ha presentat ja a Roda de Ter i Barcelona. I com es pot... aquelles persones interessades, on el poden trobar?
A Barcelona, per exemple, perquè el lloc és més cèntric, Claret en tenen un estoc, creiem que no tenen cap altre lloc a Barcelona, Claret, i llavors aquí a la comarca, a Vic, a diferents llibreries, a Torelló, a Manlleu, a Roda, a Sant Pere, les llibreries d'aquests llocs ho tenen.
I llavors, com que és un llibre que es pot demanar també directament a l'editorial, hi ha algunes botigues de Vic, com per exemple Abacus, Muntanya de Llibres, etc., que tenen venda online. Per tant, es pot comprar també a través d'internet.
Ramon Bofí i Esther Busquets, felicitats per la iniciativa i per la bona feina i a seguir en aquests projectes.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Ramon Bofí i Esther Busquets, i també felicitats des de la veu de Càritas de Ràdio Estel. Gràcies també, Marc Riera, per aquesta estona d'entrevista. Nosaltres seguim endavant.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
L'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona ha organitzat per a demà dimarts a 6:15 de la tarda una visita al Museu d'Història de la Immigració de Catalunya a Sant Adrià del Besòs. Per assistir-hi cal inscriure's adreçant un correu electrònic a l'email escoladeformacio@caritasbcn.org. La xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social organitza per a demà dimarts a 6:00 PM un recés d'advent a l'Acadèmia Mariana de Lleida, amb el lema «Algú busca posada, li obres?». Dimecres, a l'aula Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, el jesuïta Josep Maria Rambla farà una xerrada titulada «Espiritualitat i acció social, progressar en qualitat i en eficàcia», dins el cicle de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Una altra proposta per a dimecres és el Seminari de Vic. A 7:00 PM, en aquest lloc, Àlvar Solà, Àngel Miret i Toni Tort faran una xerrada oberta a tothom sota aquest títol, Acollida de persones refugiades a Vic, balanç de 3 mesos d'estada a la ciutat. Està organitzada per l'Ajuntament de Vic, Dia Nova i el Seminari de Vic, amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Vic i la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. També dimecres es farà, en aquest cas a 6:45 PM, a l'Auditori de la Casa de l'Església del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al carrer d'Armenteres número 35, una xerrada sobre la situació, els drets i la dignitat de les persones migrants i refugiades, organitzada per Càritas Diocesana i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. La xerrada anirà a càrrec de la Germaneta Rosaura de Jesús, membre de la Congregació de les Germanetes de Jesús del Pare Foucault. I encara dimecres, a 8:15 PM, se celebrarà a l'Acadèmia Mariana de Lleida el 10è aniversari de Troballes per donar gràcies als voluntaris que durant tots aquests anys han col·laborat amb aquesta empresa d'inserció sociolaboral. Dijous, a 11:15 del matí, es reunirà a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, la Comissió d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya. Dijous, d'altra banda, a 6:00 PM, es farà a l'Espai Grapats de la Pobla de Segur una conferència titulada Guerres, què faig per evitar-ho? A 6:00 PM, com dèiem, a l'Espai Grapats de la Pobla de Segur. A 6:45 PM del mateix dijous, a la Casa del Rellotge de Barcelona, hi haurà una nova sessió del mòdul bàsic en migració i refugi de Càritas Diocesana de Barcelona, sota el títol «Vacuna't contra els rumors». La xerrada anirà a càrrec de Rodrigo Prieto, periodista i doctor en psicologia social, com també director de continguts de l'Institut Diversitas de Barcelona. Dissabte es farà a 6:45 PM a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat un nou concert del cicle de música solidària contra la pobresa infantil, organitzat per la Fundació Música Solidària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el BBVA i Catalunya Caixa. En aquesta trobada, l'Orquestra UNESCO Barcelona interpretarà el Messies de Handel. Les entrades ja es poden adquirir al web tiquetea.com o a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. trucant al telèfon 93 652 57 70.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres, el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ens retrobem, si Déu vol, el proper dilluns a les 8 del vespre, dient que parlarem de la campanya de Nadal a les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. Campanya molt important amb la col·lecta que serà el quart diumenge d'Advent, el dia 18, diumenge de la setmana vinent. En parlarem dilluns vinent a les 8. Us esperem a Ràdio Estel. Que tingueu bona nit.